A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Passa un minutet de 11:15, és hora de Montbert. El nostre espai de plantes i arbres que fem amb Edu Arnal. Edu, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé, però bé, una mica en fresqueta, però bé, ja era hora.
En fresqueta, però ja era hora, no? Ja era hora, que arriba tard. Vinga, avui tenim temetes per parlar i ens agradaria començar comentant amb tu, Edu, el que s'ha viscut al carrer 11 de setembre amb aquestes 7 moreres que s'han retirat, explica l'Ajuntament, per evitar danys a la via pública i que sembla ser que els arbres, que les voreres diuen, són massa estretes per col·locar cap més arbre allà. Hi ha veïns prou enfadats perquè deien que aquestes moreres eren meravelloses i que els hi feien molta ombra i, vaja, estan molt enfadats i, clar, no, volíem saber quina és l'opinió del nostre expert en plantes i en arbres amb això de les moreres, que segur l'Ajuntament que estaven danyades, i malaltes.
Sí, bueno, el tema és que, bé, a veure, a nivell tècnic podríem dir que la decisió que han pres de tallar-les, jo la veritat no he vist l'estat, però és correcte, no? El fet d'eliminar un arbre que té podricions i que presenta perillositat i risc, doncs pels vianants, per les persones, doncs està bé, no? És correcte. L'altra cosa seria veure realment com quin era l'estat, no? A veure, crec que em sembla que ho havíem parlat alguna vegada. Les moreres, ja ho havíem comentat, no són uns arbres que es puguin posar a via pública, no? Jo entenc que aquests arbres estan plantats allà, igual poder portaven 50 anys tranquil·lament plantats allà i han conviscut i han funcionat fins ara, i bé, entenc que han pogut funcionar i que no hi ha hagut cap problema. Llavors, bàsicament el problema que tenen les moreres, que són uns arbres de creixement molt ràpid, i que presenten el problema de, doncs, aquest propi del creixement, que ocupen molt ràpid, colonitzen molt ràpid l'espai en que ocupen, i el sistema radicular és força potent, no? I té tendència, doncs, a aixecar voreres i a poder, a vegades, fins i tot trencar alguna tuberia. Això no tant, però més que res aprofiten l'avinentesa, a vegades, que alguna tuberia que pugui tenir algun petit defecte, doncs l'acaben d'arreglar, no? Llavors, el problema que hi ha amb les moreres és que, com que són arbres no aptes per via pública, el que passa és que per poder passar els vehicles, per exemple, doncs el que fan és que reben unes podes molt, molt severes. Aquestes podes tan severes que reben són, de fet, les causants de que aquests arbres acabin sent perillosos. El que passa és que s'acaben fent talls molt grossos, normalment perquè no es fa un seguiment anual òptim, llavors s'acaben fent talls molt grossos perquè puguin passar els vehicles i puguin passar els autobusos, els camions, el camió de les escombraries, per exemple. Aquests queden uns forats molt grossos, crea una podrició i aquesta podrició va tirant tronc endins, no? Es va buidant. L'arbre sí que és veritat que cada any genera fusta nova, però la fusta nova que genera creix més lentament que no pas l'avançament dels fongs que degraden la fusta.
D'acord.
Llavors, amb els anys, un mal tall que puguis fer ara, per exemple, doncs fins d'aquí igual poder 10-15 anys no veurem el problema real, no? Llavors s'han anat fent talls molt grossos, han anat produint podricions molt grosses i aquests arbres, doncs, evidentment, acaben sent força inestables, no? És molt propi, molt típic de les moreres.
D'acord. Per tant, la poda, diguem, probablement ha estat la causant d'aquesta podridura interna, sí, sí, que han patit les moreres.
Sí, sí, però per altra banda no estic culpant a ningú.
No.
Estic explicant que, senzillament, arbres com aquests, de creixement molt ràpid, doncs és que és normal que passi això. De fet, aquests arbres, una de les raons també per les que es poden és perquè les moreres, antigament, no existia la varietat fruitless, que és la que no produeix mores, i llavors l'única manera d'evitar que tot el terra i tots el cas dels veïns i els patis quedessin plens i bruts de mores i, bueno, doncs amb mosquits i tot el que comporta, l'única manera d'evitar-ho era podant-les molt cada any, no?
D'acord, D'acord.
Llavors una mica és d'aquesta herència. Recordem que l'herència aquesta de les podes d'hivern i les podes aquestes excessives ens les van portar els francesos que venien a treballar la vinya i a fer les podes de la vinya, perquè aquí no hi havia prou mà d'obra o no sabien fer-ho, llavors venia la gent de fora, venien a podar les vinyes a l'hivern, i aquesta mateixa gent era la que podava els arbres i els patis de les cases de les gents més adinerada, no? Llavors l'herència que tenim ara d'aquestes podes, i que de fet veiem que aquestes mateixes podes les apliquen a qualsevol tipus d'arbre, ens venen d'això, no? El poda d'hivern, poda bèstia, per evitar doncs, fruits i tot això, i aquestes mateixes podes són les que, per desgràcia, és l'herència que tenim ara i que s'aplica doncs, a la major part d'arbres que tenim.
Per tant, Edu, consideres que es poden accés en l'arbrat, diguem, municipal, en l'arbrat del carrer?
Ah, sí, per descomptat. També és veritat, però a veure, és que això, clar, hauríem de poder veure casos, no? També
sí.
És veritat que, per exemple, les mèlies que tenim al carrer Joan Maragall...
Sí.
Són les mèlies precioses, fantàstiques, però són uns arbres amb un tronc d'un perímetre ja considerable i que és difícil poder fer conviure aquells arbres en el lloc on estan, a més de la manera que s'han anat tractant fins ara, no? És a dir, si aquests arbres, per exemple, si s'haguessin tractat d'una altra manera des d'un bon inici i s'haguessin anat conduint perquè la capçada, per exemple, ens la fessin a l'alçada dels edificis...
Sí.
Bona part dels problemes que tenim ara no els tindríem, no? Tot el tema dels cables, tot el tema dels balcons, tot això, no? Llavors, és molt difícil ara, a toro passau, poder fer-ho. Sé que realment cada carrer és un cas i cada carrer tindria el seu...
Estudi
el propi,
no?
Sí. De totes maneres, és una mica el de sempre, no? Pensem que, per desgràcia, els carrers, a totes les zones urbanes, estan dissenyades per qui circulin els vehicles i no les persones, no? Llavors, això ja, tenint aquesta premissa, és bastant difícil poder-hi trobar un lloc pels arbres, no? Li donem prioritat. Sí que és veritat que, mira, per exemple, si el carrer 11 de setembre es redissenyés, és un carrer que, per exemple, dic, ostres, a l'hora de passar un vehicle gros d'aquests de repartiment
sí.
I tot això, sempre hi ha problemes, no?, perquè és un carrer força estret, amb les voreres estretes, però escolta, mirem de reconduir-ho, mirem per poder, pels 10 o 12 cotxes que hi caben, podem fer que en aquell carrer no s'hi aparquin cotxes, podem fer que llavors eixamplar una mica les voreres, podem fer plantar arbres a tres bolillo, no cal fer una tirada a banda i banda de carrers de les dues bandes del vorera amb 11, 12, 15 arbres per vorera, que llavors porta, els arbres creixen amb competència, llavors sí que es fiquen a dins de les cases, tot això, no? Poder s'hauria de mirar de redissenyar-ho tot d'una manera amb conceptes una mica més científics i més moderns, aplicant noves tècniques i mirant de poder fer les coses d'una altra manera, de poder, al final, si perds 10 aparcaments, no és cap greu, ja no és res complicat, tenint en compte que, a més, s'estan pintant línies blaves i verdes per tot arreu i cada cop la gent es busca més la vida per aparcar.
I que cada cop la intenció és que s'aparqui menys al centre, que aquesta una mica és la intenció. Entenc que en tot cas no seria recuperar moreres, l'arbre no seria l'arbre ideal per plantar ara,
seria
un altre tipus d'arbre,
no.
Però en qualsevol cas no plantar arbres tampoc hauria de ser la solució, entenc, no? Per aquell missatge que diem sempre de hem d'intentar mantenir el nivell de verd al nostre entorn.
Sí. A veure, el tema, clar, posa en els papers que em vas enviar, per exemple,
sí.
que de l'Ajuntament,
sí.
Que posava que per un tema d'ordenació urbanística i tot, però no, jo entenc perfectament, entenc perfectament com funciona això. No sé qui és que ha dit que aquestes mires són les mínimes que han de funcionar, les que no, tal, ho desconec, però sí que és veritat que entenc que això és aplicable a quan has de refer un carrer de nou, però no entenc que sigui aplicable en el tema de que tu talles uns arbres perquè no hi caben, però en canvi ja decideixis no posar-los. No entenc que si reordenes tot el carrer i el refàs de nou, entenc que la llei s'hi hagi d'aplicar, tal com és, però no entenc, però perquè ho desconec, però no entenc que el fet de treure uns arbres perquè comporten un perill, per exemple, aprofitis la benentesa per no plantar-ne més, no? Igual algú s'enfada amb mi, però... Llavors, el tema és que poder el que s'hauria de fer és mirar jo entenc, jo crec que es podien replantar, el que passa que, evidentment, no de la mateixa manera que estan ara.
D'acord.
Hi ha carrers com el carrer... Ostres, no em surtarà el nom, el carrer del Barratxina, si
sí,
em perdoneu.
Sí, Emili Picó.
Emili Picó.
Dius Emili Picó?
No, el que baixa de l'estació.
Artur Carbonell? No, Artur Carbonell.
L'Artur Carbonell, bueno, l'Artur Carbonell ve de dalt, també és el que també baixa, no?
Sí.
Vaig una mica arrovellat amb això. Allà, per exemple, sí que és veritat que hi havia uns arbres, que hi havia uns ficus, molt grossos davant de l'escola, això és un lloc per on passen els camions de repartiment, passa l'autobús petit que giren sempre per carrer Joan Maragall, això. Entenc que allà no hi pugui haver arbres, ho entenc, perquè no poden haver-hi arbres a tot arreu, això sí que és veritat. D'altra banda, crec que amb les tècniques que existeixen avui en dia i tenint coneixement de que doncs, pels carrers i per les vores hi passen molts serveis, no? Per l'aigua, sí, el gas, la llum, la fibra òptica, totes aquestes històries, a l'hora d'arreglar voreres o d'arreglar carrers, sí que es té l'oportunitat sovint de poder fer les coses d'una altra manera i fer-les millor. Llavors, moltes vegades, sí que hi ha espai per posar arbres, el que passa que ha de ser cert tipus d'arbres plantats de certa manera, d'arbres de certa tipologia i...
Clar, és que és el que anava a preguntar, dic, arbres n'hi ha de tota mena, n'hi haurà algun que es pugui adaptar a carrers més estrets, amb voreres més estretes i no ho sé, és a dir, perquè hi ha de tot tipus d'arbres, no?
Sí,
amb més llum, carrers on hi ha més llum, on hi ha menys llum, és a dir que...
Sí. I al final canvia una mica la idea del que és l'arbrat, no? I del que ens aporta. És a dir, el carrer Pou Vedre, per exemple, que hi ha plàtans, que també posa que allà en replantaran alguns, que celebro que replantin els plàtans, estic molt content. Sí. Doncs, per exemple, allà, els plàtans doncs sovint són tractats, són arbres que són molt resistents i són tractats de manera una mica agressiva. I el que passa és que, per exemple, si conec la problemàtica d'aquell carrer, que hi ha veïns que s'han queixat, doncs que se'ls hi fiquen les branques als balcons i tot això, jo entenc perfectament. Si el que fem és no permetre que els arbres tirin cap amunt i facin la capçada per sobre de l'alçada del que són els edificis, sempre tindrem el mateix problema, que és que les branques sempre estaran tapant fanals, sempre estaran ficant-se en balcons, no sempre estaran tapant semàfors, i sempre ens aportaran més problemes que beneficis. Si aquests arbres es tracten d'una altra manera i deixem que una mica facin les seves capçades, els anem reconduint, anem traient de manera...
Edu, t'aturo un segon aquí i entenc que això passa principalment, perquè ho entenguem tots, per no podar tant, O no?
Bueno, és no podar tant o no podar de tal manera.
D'acord.
És a dir, si nosaltres plantem un arbre jove i el anem reconduint, hi ha unes podes que es diuen podes de formació, podes d'acompanyament, però el que fem és que quan veiem una branqueta petiteta, que aquella branca sabem que es farà gran i que aquella branca ja s'està encarant cap a la balconada, aquella branqueta es treu. Però això passa per fer una visita anual i veure des del terra quins llegir una mica la fisonomia de l'arbre i poder preveure amb temps que és allò que t'aportarà problemes, no? Llavors es fan el que es diuen les podes de formació, que és una poda de formació d'acompanyament, que és que tu quan plantes un arbre nou, un arbre jove, tu li fas un seguiment anual. I llavors el que fas és que t'evites tots aquests problemes. Tu vas deixant que l'arbre vagi fent capçada i vagi tirant cap amunt i tu el vas conduint. Tot allò que sigui capçada, que tira cap al mig del carrer, no ens molesta, tot allò que tira capçada cap a les façanes i cap als balcons o cap a l'enllumenat, doncs el pots anar controlant, el pots anar reduint o el pots anar eliminant. Fas una poda d'acompanyament que és molt més econòmica a nivell de temps i a nivell de diners que no pas passar-hi un cop cada 3 anys, tallar de manera molt...
forta o exagerada, que és la que estem acostumats a veure, que de sobte diem, ostres, amb aquest arbre que li han fet, l'han pelat a l'arbre, no?
Clar, en lloc de fer una visita anual, ens hem despistat, ens han passat 3 anys, aquelles branques s'han fet d'un gruix considerable, a part que l'estès fan mel a l'arbre perquè estàs tallant branques de més de 5 centímetres, el que estàs fent és que estàs produint que aquell arbre vulgui recuperar la mateixa superfície de captació de llum que tenia abans i en el lloc on has fet el tall exploti. Com que allò no ho hem fet, no ho hem deixat tirar cap amunt, aquella explosió la farà a 3, 4, 5, 6 metres i ja està, i ja hi tornem a ser. Tornem a tenir totes les branques ficades als balcons, tapant l'enllumenat, tapant el pas dels vehicles, no? Llavors passa una mica per escollir bé l'espècie d'arbre que necessites i per fer-hi un seguiment. Un seguiment, és senzillament això, no?
Un seguiment anual, més continu, no? I diguem que no tan excessiu i espaiat en el temps, no?
Sí, hi haurà anys que tallaràs i hi haurà anys que no.
Una mica és com si anéssim a la perruqueria cada 3 anys, no? Sí, entenc que va per aquí la cosa, eh? Dic, home, potser ves-hi cada any, talla't les puntetes, arregles una mica i no cal que cada 3 anys facis aquí una pelada.
Exacte. No, les grans actuacions aquestes que es fan, que sovint es fan per queixes del veïnat, tot això t'ho evitaries, no? Que aquesta és l'altra, no? Entenc que ocasiona, segons quin arbre, ocasiona queixes del veïnat, no? Però tot això és un tema que s'ha de gestionar de la mateixa manera que es gestionen els arbres, no? És tot un, va tot, diguéssim que és un tot un pack, no? Has de poder gestionar a les persones i els arbres i els arbres i les persones, no? Del que es tracta és de poder gestionar-ho tot.
Sí, sí, en el cas del carrer 11 de setembre, en aquest cas, els veïns, els que s'han posat en contacte amb nosaltres, aquí l'altre dia hi havia l'Helena Ferrer que manifestava, i no era tant perquè no es pogués, sinó justament perquè s'havien eliminat, eh? És a dir, la llàstima era perdre l'arbrat, que no acostuma a ser aquesta la queixa del veïnat moltes vegades, eh?
No, però clar, hi ha gent que li molesten les fulles, a la meva mare li molesten les fulles dels arbres que té davant de casa. Jo ja ho he intentat...
Casa de Herrero, cuchillo,
però, no? Exacte, a la meva mare li molesten les fulles. Bueno, pues, escolti, però llavors el que s'ha de fer és mirar de parlar-ho, de comentar-ho. Una de les feines importants que tenen els ajuntaments i que és difícil, que entenc que no és fàcil, és la comunicació. Si tu tot allò ho expliques bé en conceptes tècnics i els conceptes tècnics després els passes a una mica a llenguatge més fàcil d'entendre i que tothom pugui copsar i entendre, entenc que les coses són més fàcils i al final sempre és més difícil defensar una tala que una substitució.
Clar.
No?
Clar.
Llavors, doncs tot plegat ve una mica així. Si les coses, la gestió urbanística de l'arbrat no és gens fàcil. I llavors, com que no és fàcil, t'has de carregar d'arguments per poder facilitar la convivència entre les persones i els arbres, no? És un tema força complex i que sovint poder no s'hi dedica prou, i això és el que comporta doncs els malentesos i les desavinences.
Mm-hmm. En qualsevol cas, queda clar que intentant sempre, no, entenc, Edu, no rebaixar la xifra d'arbres que hi ha al municipi, és a dir, hauríem d'intentar sempre incrementar-la en la mesura que fos possible.
Exacte. Sí, en aquest cas, l'Ajuntament sí que posa en aquest paper que m'has enviat, que que fan és que no els planten allà i els planten en altres llocs,
sí.
Bueno, caldria veure, bueno, el tema de les moreres, ja et dic, jo no sóc partidari de plantar moreres, tret que sigui al mig d'un parc.
No, el que diu la nota de premsa és que plantaran allà, en aquells set escocells on s'han tret aquestes 7 moreres del carrer 11 de setembre, no s'hi podrà plantar cap més arbre i no s'hi plantarà cap més arbre, però que se'n plantaran d'altres, i en concret parlen de 23 tamarius a la plaça de mossèn Antoni Batlle, que és allà darrere l'església de Sant Joan, dues moreres... Ara deies això de que les moreres potser no és el més aconsellable, eh? Però deia, aquí diu dues moreres al passeig de la Ribera.
Clar, depèn d'on, de la Ribera. I si resulta que són la varietat fruitless, tu pots deixar que, si té espai, doncs que aquella morera creixi, es faci grossa i faci una mica d'ombra, que no tenim gens d'ombra en 3,5 km.
En 3,5 km
no hi ha una sola ombra. No?
Tens raó. 3 plataners a l'Avinguda Sofia i una perera al carrer Artur Carbonell.
Que entenc que deu ser un pirus caleriana, que són els mateixos que hi ha allà, que n'havien parlat, que tenen aquesta forma piramidal, amb floració blanca, no? N'havien parlat, en recordes?
Sí.
Llavors, bueno, em sembla estupendo. El tema dels tamarius, els tamarius de l'església Sant Joan, es substitueixen segurament per el mateix.
D'acord.
Són uns arbres que s'han podat en excés sempre i que creen moltes podricions. Aquestes podricions, el que passa és que doncs fan que l'arbre s'acabi trencant i morint. Sovint, quan tu talles molt els arbres a la part de dalt, el que és la capçada, com passa sovint amb els tamarius, l'única opció que tenen és rebrotar per la part de baix.
D'acord.
El rebrotar per la part de baix causa molèstia. Per tant, acaben podant molt la part de dalt i la part de baix. Per tant, els arbres tenen poca fulla, poden treure poca fulla, per tant, tenen molt poca superfície de captació de llum per podrir els seus aliments, per tant, no tenen opció de lluitar contra les podricions. Vale. Sí, és el peix que es mossega la cua.
Per tant, o matem els arbres perquè els podem massa, perquè el que fan és sobreviure sempre aquestes podes, no? que fem moltes vegades en excés, no? Excessives.
Exacte,
eh?
Exacte. Els tamarius, que he tingut l'ocasió de veure'ls perquè els tenen allà a la zona dels horts dels avis, els vaig poder veure així a lluny, està molt bé perquè són uns arbres que li han fet la capçada a uns 2 metres, Això és ideal perquè no requereix d'una poda tan intensa,
d'acord,
perquè la capçada ja està alta i ja no causa molèstia. Llavors, d'acord, si la tònica ha de ser seguint això i deixar que els arbres segueixin amb l'enforcadura 2 metres cap amunt i els deixin créixer, pues ho celebro, està molt bé. Si resulta que el tema de les podes ha de continuar sent el mateix, que és el de reduir de manera dràstica cada any o cada 2 anys o cada 3 anys la capçada, ens tornem a trobar el mateix, no? L'única opció que tindrà l'arbre és de rebrotar de baix, i quan rebroten de baix causa molèstia. Per tant, s'ha de tallar tota la part de baix i tota la part de dalt. Per tant, tornem a estar una mica igual. No poden fabricar els sucres per defensar-se de les malalties, de les podricions i tot això.
Doncs ja està, el que diem sempre, que són éssers vius les plantes, eh? I miren de sobreviure. Edu, volies acabar parlant d'una planta, no? De les, com es deia, m'has dit abans, tilàncies.
Ah, les tilàncies.
Les tilàncies. Sí,
sí. Mira, vaig estar a la Fira de Nadal de Canyelles,
sí,
i vaig trobar-me, per sorpresa meva, una paradeta d'una gent que es dediquen únicament i exclusivament a vendre tilàncies. Les tilàncies són unes plantes epífites, normalment, que creixen a sobre d'altres plantes sense parasitar-les. Senzillament hi viuen a sobre, no? A vegades, sí, també viuen a sobre de roques, a sobre de pedres, no?
Sí.
Tenen un sistema radicular molt petitet que l'únic que serveix per anclar-se, perquè l'aigua l'agafen de l'aire, no? I els nutrients els agafen i els sintetitzen des de l'aire, no?
D'acord.
Llavors són unes plantes que poder t'hauràs fixat que en algunes cases, sobretot una mica més antigues, quan encara en quedaven aquí a Sitges,
sí,
el que són a les reixes, a les baranes, en els balcons, i penjaven com una espècie de boles verdes. No sé si t'hauràs fixat, hi havia com unes plantes que eren com unes boles verd, amb un verd així grisós.
Mm.
Vale? Allò són un tipus de plantes, són les tilàncies, i viuen... Hi ha gent que diu, és que viuen de l'aire. No, no viuen de l'aire, viuen de la condensació, de la humitat que hi ha a l'aire, i quan l'aigua, la humitat condensa les,
sí,
seves fulles, doncs s'alimenten amb això. Llavors són les plantes que moltes vegades havíem parlat, doncs ostres, quines plantes anirien bé per gent que se li donen malament les plantes, no?
Vinga, aquesta és una.
Doncs les tilàncies són perfectes, sí que és veritat que n'hi ha unes que són més complicades que unes altres, perquè són més tropicals i poden ser una mica més delicades i això, però n'hi ha unes que, com aquestes que et dic, que es pengen als balcons, que si algú, si us fixeu algun dia, en veurem més d'alguna.
Sí.
Les plantes molt senzilletes, es pengen amb un fil ferro i llavors les pots penjar pràcticament de qualsevol lloc. Sí que és veritat que has de mirar que si la planta és a cara, si les penges a cara sud, doncs a l'estiu hi hauràs d'estar una mica més pendent. Com es reguen aquestes plantes? Doncs la gent que pugui, que se li doni perquè no és massa grossa o perquè tingui la manera de fer-ho, es despengen i es submergeixen en aigua mitjoreta.
D'acord. Són unes que ara les estic buscant, perquè clar, aquí em parla de tilàncies, i ara estic veient aquí imatges, són unes que queden així com penjant, no?
Queden penjant, sí, és el que et dic. Són epífites, viuen a sobre d'altres plantes, a sobre d'altres arbres, i el que fan és que doncs que pengen. Pengen, estan allà penjant. És una mica com les orquídies,
sí,
però diguéssim que el seu port és una mica més pèndol moltes vegades, perquè què fan? Tot i que s'alimenten de l'humitat de l'aire, si les fulles miren cap amunt i si els acumula massa humitat es podreixen. Per tant, aquestes són unes fulles que la punta acostuma a mirar cap amunt, però el que és la base de la fulla acostuma a mirar cap avall. Estan com penjant. Per què? Perquè no vol que se li acumuli humitat, perquè llavors podreixen. Ho tenen tot pensat, aquestes plantes.
D'acord.
Llavors, la manera de regar-la, submergir-la en una galleda amb aigua,
sí,
o amb un flis-flis, que m'encanta la paraula, flis-flis.
El flis-flis de tota la vida,
De tota la vida. Va, omplim un flis-flis a poder ser amb aigua de pluja.
Sí.
Vale? Que no sigui aquesta aigua calcària tan dura que tenim,
sí,
de la seta. I llavors, amb un flis-flis, doncs, depèn. Si la tenim a ple sol i tot el dia li dona el sol, tant el dia com a l'estiu com a l'hivern, doncs el flis-flis li hauríem de fer un cop per setmaneta per tenir-lo bé. Jo sé gent que les té penjades, perquè clar, és el que et dic, hi ha diferents espècies de tilàncies,
sí,
i n'hi ha unes més resistents que unes altres. Jo me'n vaig comprar una perquè no vaig poder evitar-ho,
sí,
que és la... és una que és amb... ja t'ho diré... és un tubercle, és tuberosa,
sí,
i llavors doncs ve enganxat amb un fil ferro i ve de peu. La claves un fil ferro de peu a sobre d'un peu, jo en aquest cas vaig fer servir un tros de tronc, i la rego amb un flis-flis. És una mica més delicada perquè és de zones tropicals i llavors la tinc a dins de casa. Però n'hi ha moltíssimes que les podem tenir a fora de casa, per exemple, en els balcons o les finestres, als empits de les finestres on ens vagi bé, que són molt resistents. Ja et dic, amb una mica un flis-flis un cop per setmana ja funciona. Ja et dic, hi ha molta gent que les agafa perquè aquestes sovint es poden reproduir per, per separació, o sigui, tu les separes, agafes un tros, el trenques, com aquell qui diu, que té una punteta que hi ha quatre raletes, li lligues un fil ferroller i la penges. Ciao, ja està, ja tens planta. Vale? Llavors n'hi ha moltes que són molt sofertes i que hi ha gent que no s'han acollat mai a la vida, i hi ha unes altres, com aquestes que dic jo, que són més així tropicals, que són per tenir-les a dins de casa, que potser sí que li has de prestar una mica més d'atenció, no? Llavors la poses a sobre d'un tros de tronquet, la poses a sobre d'una pedreta o alguna cosa, i li vas fent flis-flis un cop per setmana.
I ja està, ni terra, ni gaires cures, ni buscar ubicacions estrictes, no?
Exactament. Llavors, bueno, una mica el mateix de sempre. Sabem que tenim un sol que és bastant potent, i llavors, doncs, poder, si és una dilància aquestes, que són una mica més tropicals, sabem que, com hem parlat mil vegades, les plantes de zones tropicals, doncs els hi va molt bé la molta llum, però el sol directe aquí les fregeix, no? Doncs això, doncs també no, un lloc que no li toqui el sol directe, sobretot a l'estiu. I ja està, no tenen gaire cosa, no, gaire història. Hi han, si voleu, deixo així aquesta gent, a la gent que els hi vaig comprar les plantes, vaig trobar que eren unes persones molt apassionades del que feien, els hi agradava molt i en saben molt, no? Llavors estaven bastant especialitzats. Els vaig buscar a Instagram, es diuen Bromelia BCN.
Bromelia.
Sí, perquè les tilàncies són família de les bromeliàcies.
D'acord.
Les bromelias són aquelles plantes que a vegades algú ve a un dinar i et regala una planta. Són aquestes, i et porten normalment bromeliàcies que fan, diguem que les fulles surten del centre, són amples, surten cap amunt, i al mig fan com un canutillo, fan com un lago, i llavors et diuen, no, és que això rega per aquí, vale? Són aquestes plantes que reguen posant-li aigua dins d'aquest canutito que queda allà al mig. No?
Sí.
També són plantes epífites que viuen a la selva, en els arbres, i recullen l'aigua de pluja. Amb allò reguen. Per això tenen aquests canutets al mig que reben l'aigua de pluja i es reguen amb allò. Allà són hàbitat, doncs hi viuen granotes, hi viuen insectes. Són unes plantes bastant especials i específiques i són famílies de les tilàncies. Vale? Llavors aquesta gent em sembla que va començar a vendre bromeliàcies i al final van acabar amb les tilàncies. Ja et dic, són de la mateixa família, tenen una pàgina d'Instagram que està molt bé.
Sí, i un web que... tenen, també?
I un web, exacte. I els hi pots comprar i te les envien a casa. Són les plantes que són tan resistents que te les envien en un sobret de paper i les pots tenir... Sí, des de que te les envien fins que surten i tal, igual...
Hi ha un preu molt econòmic, i els hi avanço perquè acabo d'entrar al web i és un preu molt econòmic.
Per tant, algunes més que altres.
Ja m'ho imagino, sí, però vaja, jo aquí les que veig són preus... Vaja...
molt popular, sí.
D'aquestes de preus de plantes de súper, que dic jo?
Sí, exacte, plantes de súper. És un bon regal. Saps què faig amb les plantes de súper? Jo m'espero, jo sóc una mica ganyant en aquest aspecte, i el que faig és que...
A les restes, a les que ja no vol ningú.
Ah, exactament, agafa les que ja no vol ningú, aquelles que les han rebaixat a meitat de preu, en plan, abans les traiem de sobre, n'hi ha algunes... que, com per exemple els ficus benjamín, que per exemple sé perfectament que encara que que estiguin lletxotes, allò, regues una mica per immersió, canvies la terra això i en tres setmanes les tornes a tenir. Les has comprat per 2 euros, no? Perquè m'entengui.
Clar, però és que amb això jugues amb avantatge, perquè tu vas allà i tens coneixement i veus la planta i saps si pots sobreviure. Els que no, entrem al súper i veiem la planta moribunda i diem, això no pago ni 2 euros.
Sí, no, i pensa que això a vegades m'havia portat discussions, no, converses a casa, perquè clar, jo també això... una mica de Diògenes, no? Que també m'havia passat, tot això ho he abandonat bastant, que passava per davant d'un contenidor i la gent deixava les plantes allà que no volia.
I te les emportaves.
Clar, me les emportava, les revivia i quan les revivia les regalaven. I era com, escolta, m'has muntat aquí un hospital de plantes xungues i quan estan guapes les regales, no? I allò és una pràctica que vaig deixar fer, però no puc evitar-ho, eh? Vull dir, és una aquella cosa.
Donaria per un programa d'aquells de televisió, d'aquells canals americans, que igual que restauren mobles i maquillatges i coses aquestes,
I tant,
o restauren cases, tu podries ser un restaurador de plantes, d'aquest que va
fer... Sí, i sé que no sóc l'únic, que ho he comentat a vegades i que sé que no sóc l'únic, Sí, és així.
Oh, escolta, però igual un productor televisiu ens escolta i mira, t'arriba proposta, escolta'm, d'aquí a Hollywood.
El rescatador de plantes, com el dels gossos, no?, com el dels gossos i tot això.
Ah, exacte, el rescatador de plantes.
Bueno, aquí ho deixem, no?, ho deixem a l'aire, això,
Ho deixem aquí. Edu, gràcies, un plaer, com sempre.
A vosaltres.
Adéu.
Vinga, una abraçada. Adéu, bon dia.